Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, 12 i 20 puntuals, com sempre, avui dijous 9 de novembre del 2017, a més hores d'ara, amb 11 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem la previsió meteorològica, però ja t'avanço que hores d'ara, està nevant a la zona alta del Pirineu i, per exemple, a la xarxa viària que lleidatana calen cadenes en cotes altes d'Andorra, de la Bonaigua i el Pla de Beret. Per tant, segueix caient la neu aquests dies. En parlarem avui a les escapades de Cope a partir de la 1 fins a les 2 amb el David Velasco. Però abans farem aquesta connexió amb l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar la previsió meteorològica. També ens posarem al dia ràpidament. Avui estarà amb nosaltres l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, i també parlarem de nutrició i de salut amb el Cristian Didier. I amb tot això i les propostes del Joan Bellmunt, ens plantarem a la 1. Després, com ja saps, les escapades. 11 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel força clar i serè en general a les comarques de Lleida, excepte el Pirineu, on continua molt tapat, amb precipitacions en general, sobretot a la Vall d'Aran, on han de ser més persistents. La cota de neu va pujant mica en mica, avui, demà sobretot, avui arribarà als 1.200 metres i continuem encara amb avisos, taronges a la Vall d'Aran per acumulacions de neu per damunt dels 900 metres d'uns 20 centímetres de gruix. També la resta de comarques del Pirineu tenim avisos grocs per nevades abundants fins la tarda. Les temperatures avui no varien gaire. La màxima a Lleida marcarà 17 graus, a Balaguer 16, a Tàrrega 13, a la Seu d'Urgell 10 graus, a Viella 5. El vent en cotes altes del Pirineu bufa la tramuntana amb molta força, però la resta tenim un vent més suau i més variable amb tendència a bufar de l'oest. Demà divendres continuarà el cel molt clar en general, excepte el Pirineu, on es mantindrà molt ennuvolat, s'anirà tapant més al llarg del dia i a última hora esperem precipitacions ocasionals amb una cota de neu que, però atenció, demà pujarà fins als 1.800 metres. De fet, demà puja molt les temperatures, sobretot al sector nord. La mínima, en canvi, no variarà gaire. Tornarem a repetir glaçades febles al Pirineu, a mínimes d'un grau a Lleida i a Tàrrega, 0 a Balaguer, 1 sota 0 a la Seu i 3 graus sota 0 a Viella. El vent bufarà més suau i variable, també al Pirineu.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Comencem parlant de successos i de crònica judicial perquè s'ha obert el judici oral contra els pares de Nadia Nerea pels delictes d'exhibicionisme i pornografia infantil. La Fiscalia sol·licita 2 anys de presó pels progenitors de la menor per les fotografies sexuals de la nena trobades en un llapis de memòria. Detinguts el director i el cap de cuina de l'Hospital de Jesús per defraudar 45.000 euros en productes alimentaris exclusius. Els Mossos investiguen també el comercial i la gerent de la distribuïdora dels articles gourmet que eren camuflats a les factures com a gelatines per als avis. I suspenen la recerca del boletaire perdut dissabte a Guixers, al Solsonès. El dispositiu s'ha aturat a l'espera d'obtenir nous indicis. I s'ha reobert ja aquest matí la Nacional 145 a la Seu d'Urgell i la Nacional 154 a Puigcerdà després de més de 24 hores de restriccions. Ahir, aquest dijous a la matinada, hi ha hagut restriccions parcials en aquests dos punts i els camions tenien bloquejat el pas, però s'ha quedat ja obert. Parlem d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC SA fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
I aquest dissabte 11 de novembre, obert matí i tarda. Ja saps que dimarts t'informàvem que s'havien venut ja totes les entrades per anar al partit de Copa, parlem de futbol, i que ahir el Lleida Esportiu va aconseguir 100 entrades més. Per tant, si vols anar-hi, estigues a la web perquè ben aviat es posaran a la venda.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estás informat.
I ho hem dit ja al principi del programa, avui ens acompanya l'alcalde de Lleida, Àngel Ros. Alcalde, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, gràcies.
Ara estava fent una mica de memòria, perquè clar, ara darrerament passen tantes coses que el temps sembla que vagi ràpid o vagi lent, depèn de com ho miris. però la darrera vegada que l'alcalde de Lleida va estar aquí va ser la tercera setmana, si no recordo malament, del mes de setembre.
Sí.
Déu-n'hi-do la de coses que han passat, eh?
Déu-n'hi-do. Diem de vegades en economia els cicles s'escurcen, però és que en política ja quasi no hi ha cicles. No sabem què és el que passarà demà. I això és un problema perquè incideix, a més, sobre les persones, sobre les empreses, les famílies. Sí, és cert, estem vivint, doncs, amb un monotema que, malauradament, fa anys que dura, però ara s'ha accelerat tot.
Localment, s'està aprofitant el tema per castigar l'alcalde?
Bueno, jo crec que amb manifestacions i d'allò, doncs, alguns grups, normalment els grups més radicals de la paeria, doncs, aprofiten. Sí, clar, sí, sí. Allò, a río revuelto.
Una altra dita també així castellana, a toro pasado, doncs tot és molt fàcil. De les darreres 8 setmanes, l'alcalde de Lleida el canviaria alguna cosa?
Home, canviaria moltes coses.
Pròpies, no que hagin passat.
Bueno, sí, sens dubte, n'hi va haver una especial que jo vaig cometre un error del qual immediatament vaig corregir perquè no tenia la informació en aquell moment, i quan l'1 d'octubre doncs em van preguntar doncs a mig matí com estava la situació a Lleida, jo la informació que tenia era de normalitat i és el que vaig trametre. Després vam veure que ja hi havia col·legis en els quals hi havia hagut problemes seriosos i algunes càrregues policials, i òbviament me'n vaig anar corrents a la televisió local a declarar-ho, no? El que passa que, bueno, doncs va passar.
No, ja sé que vols dir per activa i per passiva, però perquè quedi clar, l'alcalde de Lleida condemna la...
Clarament, però és que ho vaig condemnar públicament. Vaig enviar una carta amb el vídeo dels fets més representatius al ministre de l'Interior. Evidentment, l'endemà me'n vaig anar als col·legis electorals on més problema hi havia hagut, i vaig estar parlant directament amb afectats, vam posar els serveis jurídics de la paeria també a la disposició de qui volgués protestar, però evidentment en el moment que a mi em van preguntar, doncs jo no tenia aquella informació. És més, estava fins i tot davant d'un col·legi, el de davant del col·legi electoral de l'IEI, on s'estava desenvolupant tot amb un 100% de normalitat, no? Bueno, tots a la vida ens podem equivocar, ens pot fallar la informació en un moment determinat o ja està, i punt, i òbviament que ho vaig anar a corregir, però la correcció, doncs, en aquest país no té la mateixa prioritat ni importància que el primer missatge, no?
Alcalde, ja per avançar, perquè evidentment si ens anem aturant a tot el que ha passat, doncs necessitarem molts minuts més. Però ahir, dia de vaga,
sí.
Com sempre és la lluita de les xifres, sí que és veritat que el sector educatiu va haver un seguiment més ampli, però la resta del sector sembla que la vaga no va tenir tanta incidència com sembla, llevat dels talls circulatoris, que són els que surten més a la foto. Però ahir l'alcalde de Lleida es va moure molt.
Sí, la veritat és que inclús jo vaig anar a Barcelona, em va costar exactament 3 hores arribar a Barcelona, ara comentarem a què vaig anar, no? Uh-huh. La veritat és que crec que el seguiment de la vaga va anar per sectors, no? I efectivament el sector de l'ensenyament va ser important, el sector públic en general ho va ser, també... amb molta relativitat, és a dir, a l'Ajuntament de Lleida el 20% van seguir la vaga, un 20% doncs és una xifra, vol dir un de cada 5 treballadors, en definitiva. Crec que l'ensenyament va ser important, la resta de funcionaris menys, i en el sector privat molt poc important. La veritat és que ni Comissions Obreres ni UGT, els dos sindicats majoritaris, això no ho hem d'oblidar mai, no van secundar una vaga estrictament política.
Jo és que el tema de les vagues sempre he dit, i més igual qui la convoqui, qui la convoque normalment és per demanar, en aquest cas, sobretot, llibertat, i els talls de carretera no són una llibertat, eh?
Bueno, és que...
Vull dir, perquè des del punt de vista perds tota la legitimitat quan demanes una cosa i apliques l'altra.
Bueno, és que més amb el concepte de llibertat ja estarem tots d'acord. També hem d'estar d'acord amb el compliment de les lleis, òbviament, i també amb aquest sentit de la llibertat, amb els termes amb què es plantegen ara del govern de la Generalitat. Doncs també l'anterior govern de la Generalitat vaig considerar que era excessiu la privació de llibertat com a mesura cautelar, i també ho vaig dir públicament, sense cap gènere de dubtes, no? Per mi, respecto a la justícia, i evidentment un jutge o jutgessa en sap bastant més que jo, infinitament més que jo, però a priori, doncs, hauria pensat, o quan van anar a declarar, jo pensava que pogués haver-hi un escenari com el del major dels Mossos, Trapero, doncs, que va quedar amb llibertat, doncs, amb unes condicions determinades, no? Jo pensava o esperava això, i des d'aquest punt de vista vaig considerar, evidentment, excessiu la situació de privació de llibertat de presó del vicepresident i consellers de la Generalitat, no?
Acabarem, com sempre, l'entrevista parlant d'esports, però ja que ens avancem, comencen els fitxatges de cara al 21 de desembre. El PSC s'ha mogut ja.
Bueno, s'ha fet un acte per mi molt important, molt. És el que vaig anar ahir a Barcelona. Em va costar 3 hores arribar a Barcelona, però hi volia ser en allà, de més, doncs, sincerament, doncs, com a impulsor, bastant impulsor d'aquest acord al que s'ha arribat. És un acord, doncs, amb el que seria l'evolució de Unió Democràtica, no? Que en definitiva, doncs, ha creat un nou partit polític, no? d'Units Avancem, que ha fet un acord amb el Partit dels Socialistes per incloure persones de l'antiga Unió Democràtica, Junts Avancem, en les llistes socialistes, no? Exactament el número 3 per Barcelona i altres llocs cap al 15, etc. I els números 3 de Tarragona i Lleida i el número 2 de Girona. Jo crec que és un acord molt important que tramet el anar junts en un moment excepcional com és el que estem ara. Els dos partits més decisius de la història en quant a drets socials, en quant a treball pels demés, per la igualtat, al final la socialdemocràcia i la democràcia cristiana no deixen de ser els dos partits que van crear l'estat del benestar, i els que van crear l'estat del benestar a Europa en particular, no? Jo crec que és una gran aliança entre dos partits que sempre hem tingut una preocupació social important i sempre, doncs, hem representat el catalanisme no independentista. Jo crec que aquesta aliança entre Units Avancem i els socialistes representa un catalanisme no independentista amb la qüestió social com a primera prioritat.
Mm-hmm. Catalanista no independentista és una... hores d'ara sembla que no existeixi.
O sigui... Bueno, és veritat, o sigui, això.
Ara o ets independentista o no ets catalanista.
M'ha agradat, exacte. Però és que això és des de fa menys d'un any. Vull dir, aquí jo crec que el catalanisme ha sigut fonamental pel desenvolupament d'aquest país, però el catalanisme, que no és de fa 4 dies, que el concepte i la formalització del catalanisme fa poc celebràvem els 125 anys de que es va formular com a concepte per Valentí Almirall, sempre ha tingut uns pilars bàsics que han sigut l'estima per la llengua i la cultura, l'autogovern i la influència des de Catalunya en la resta de l'Estat. Bé, doncs han tret un dels pilars bàsics del catalanisme, que és la influència de Catalunya en l'Estat, cosa que sí que saben fer els bascos, com estem veient cada dia, no? I sobretot quan se fan pressupostos, per exemple. Doncs bé, ara resulta que el que era més natural en aquest país fins fa menys d'un any, 6 mesos, ara resulta que, i permeteu-me que ho digui amb aquesta crueltat, ara o ets independentista o ets fatxa. I això és tan injust, tan profundament injust que aquesta societat tots ens ho hem de fer mirar. Doncs no, ahir amb aquest acord amb la nova Unió Democràtica, amb Units per Avançar, doncs amb aquesta aliança entre els socialistes i la nova Unió Democràtica, el que volem trametre és que hi ha un catalanisme que ja ha estat sempre, que no és independentista i que, a més, té la qüestió social com a eix central de treball.
Deixeu-me que obri la plana local, de fet, perquè l'Ajuntament de Lleida i la política a Lleida segueix movent-se també, i hi ha una cita important aquest proper 21 de novembre, i és el tema dels pressupostos de l'any 2018, sense pressupostos, doncs home, no diré que una ciutat quedi aturada, però sí que molts projectes poden quedar aturats, sí. Per tant, és importantíssima aquesta cita.
Sí, sí, efectivament, i l'Ajuntament de Lleida, doncs, jo crec que a més ho hem demostrat, garantim el funcionament dels serveis públics en plena normalitat sempre. Jo crec que l'Ajuntament està funcionant i està funcionant amb uns acords puntuals amb partits polítics. Fonamentalment vull recordar que els pressupostos vigents actualment, no?, d'aquest any, els vam aprovar amb el vot favorable de l'equip de govern, dels socialistes, del PP i de Ciutadans, doncs ara el projecte de pressupostos que vam presentar ahir també el presentarem a tots els grups municipals, buscant, òbviament, les aliances que el facin possible i recollint totes les sensibilitats. No?
Quins punts podem destacar dels pressupostos?
Home, jo crec que ahir, i mirant avui, no?, el que heu anat dient els mitjans de comunicació fins i tot, no?, crec que l'acció sobre el barri de la Mariola és decisiva, no?, i en aquí, doncs, el projecte que n'hi diem Mariola 20.000, que vol dir refer 20.000 metres quadrats d'habitatge a la Mariola. Els blocs Mariola, que abans es havien dit Ramiro Ledesma, doncs serien objecte de primera actuació. I aquí també jo vull reconèixer el paper que va jugar important el grup popular quan en el ple passat va presentar una moció que vam aprovar sobre el treball necessari a la Mariola, no?, com un altre element importantíssim dels pressupostos és els pressupostos participatius i el dedicar una part important de les inversions a aquells projectes que els veïns voten, que voten, s'ha fet, ha funcionat bé, i aquesta va ser una iniciativa del grup de Ciutadans que vam tenir l'any passat i que també volem repetir aquest any i també incloem en els pressupostos. El tema de les bases, el tema de la Seu Vella, un impuls decisiu a la candidatura sobre la base d'actuar, de fer obres, que hem inclòs ara les muralles de la Seu Vella ja com a objecte d'obres, al Pla Especial del Riu. Serà aquest any 18, serà un any molt representatiu per l'urbanisme. Aprovarem el Pla d'Ordenació Urbana Municipal. En fi, jo crec que són uns pressupostos que posen el foco, en primer lloc, amb les persones, en segon lloc, dintre les persones amb les que més han patit els efectes de la crisi, i també polítiques de recuperació econòmica i ocupació són objecte important, i després amb els temes identitaris de la ciutat, que són, doncs, fonamentalment, la identitat de Lleida, la marca, la Seu Vella, el Riu i l'Horta. Jo diria que són els tres símbols nostres més representatius, no? Doncs l'actuació en aquests tres àmbits, més l'actuació a les bases, a l'espai públic de les bases, i potser finalment he de destacar, i allò no per últim menys important, com diuen els americans, no?, el Pla de l'Estació. El Pla de l'Estació, incloent la compra de la farinera La Meta, que ens dona al sector públic majoria en les decisions del Pla de l'Estació. És un tema que hem negociat amb Adif, amb Madrid, amb la Generalitat, amb Barcelona. Hi ha un consens important, ojalà hi hagués tants consens a tot arreu com hi ha pel Pla de l'Estació, i el Pla de l'Estació serà un tema important també ante els pressupostos. Podríem seguir i parlar dels boscos urbans, que ara toca el de Mangranès, després d'haver fet Cap Pont, Balàfia i Mariola Gardeny, en fi.
Hi ha coses que sí que no s'aturen, com és la meteorologia, afortunadament, perquè només ens faltaria poder-la controlar i ja tindríem problemes per decidir quan ha de ploure o quan no. Sí. Ha començat a fer fred, s'ha activat el pla iglú, crec que fa dos dies, el que dèiem, l'Ajuntament de Lleida, el seu servei, segueixen en marxa sense cap mena de problema.
Sí, el pla iglú és el pla que posem en marxa cada hivern quan les temperatures comencen a baixar. El vam posar en marxa ahir. Avui han dormit 43 persones a l'albergue Jericó, que en definitiva és el servei d'atenció municipal que gestiona una entitat d'inspiració cristiana com és Jericó, no? Doncs el pla Jericó ha començat a funcionar i s'atén a aquelles persones sense sostre que, doncs, en definitiva, els hi suggerim, perquè darrere de tota persona que dorm en un caixer automàtic o al carrer no hi ha una situació només econòmica, hi ha una situació personal amb moltes implicacions, no? Hi ha, en molts casos, determinades patologies, no? Que, però, evidentment, s'han d'ajudar a resoldre, ajudar a recuperar la persona. I el pla iglú, doncs, és molt important. I he de dir que, si no, ja aquest pla iglú a l'estiu es converteix en el centre d'acollida als temporers. És a dir, Lleida, tenim un clima i una economia que fa treballar tot l'any per les persones.
I ens hem quedat sense temps, com sempre, però com sempre anem a parlar d'esports per acabar.
Sí.
Lleida, la Copa, home, aparentment sembla que està viu, però el viatge a Noeta i el partit de Noeta serà complicat, eh?
Bueno, anem a veure.
Però va fer molt bon paper, eh? Lleida,
per això, estem a segona B, nosaltres a la nostra categoria, i l'objectiu del Lleida jo crec que ha de ser pujar a segona A, punt. Mm-hmm. Dius, a la Copa hem arribat fins a jugar en una primera divisió que està en competició europea, aquest ha de ser l'objectiu, eh? Per tant, doncs hem pogut gaudir d'un partit amb la Real Societat i el partit de tornada, i en definitiva l'objectiu no s'ha de perdre mai de vista, és pujar a segona A.
I tant que sí. Lleida llista, l'hoquei.
Sí, vaig anar l'altre dia.
Sembla que el tinguem oblidat, però és la disciplina esportiva de la ciutat que està en una categoria més elevada.
I jugant a Europa, efectivament. Jo era el partit quan era abans d'ahir, no? Uh-huh. El d'abans d'ahir.
Bueno, va ser la derrota.
Vam perdre amb el Voltregà, que és un clàssic del hockey català, no? I espanyol. Doncs el Voltregà vam perdre per 3-4 en un partit que vam tenir moltíssimes oportunitats, moltíssimes, però vam fer un gran partit i estem allà, estem jugant competició europea i estem ben situats a la lliga regular. Vull dir que és un esport, és l'esport que més alegria se'ns està donant en aquest moment.
I tant que sí.
Dels esports col·lectius. Fem només una pinzellada de desitjar tota la sort del món al Marc Márquez,
I tant.
De que guanyi aquesta setmana
sí,
el campionat del món.
Ens té tan mal acostumats que sembla que sigui fet, però s'ha d'acabar
de fer. S'ha de fer la cursa.
S'ha d'acabar de fer.
Exacte.
I tant que sí. Alcalde de Lleida, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies. Bona setmana.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 a 8.
La moda tardor-hivern a Zona 16. Secció de punt, moda urbana, pantalons de primeres marques i moltes parques i abrics a Zona 16. Tria varietat i qualitat, assessorament i atenció personalitzada. Zona 16, Bisbe Mesegue 16, al costat del Col·legi Episcopal. Obert dissabtes, matí i tarda.
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75. 973-2671-75.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs, Ava, que ha arribat en aquesta hora d'aquest dia, o sigui, cap a 3:15 dels dijous, el que fem és parlar de nutrició i de salut. Ho fem amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia. ¿Cómo estamos?
Mira, primero, permíteme, que no vamos a hablar de nutrición, para empezar, mira. ¿Sabes de qué vamos a hablar?
¿De qué vamos a hablar?
De tu travesía en las Islas Medes de la zona de l'Empordà.
Sí, el Estartit.
¿Lo conocías?
Bueno, yo la travesía es una travesía que se hace siempre cada año para la maratón y tal, y se reúne todos los fondos, son para... cada año se hace para recoger dinero para la enfermedad que se busque, ¿no? Y llevábamos 4 años inscribiéndonos y sin poder nadar, porque es un mes bastante complicado. En Girona hace bastante mal tiempo, según cómo, muchas olas, bueno, siempre. Y entonces ya, la han tenido que anular durante 4 años.
Ya sé que te tocó un fin de semana duro también, meteorológicamente hablando.
Bueno, mira, aquí cuando estás te pasas una situación de esta, te dice... Lo hago porque disfruto, porque me encanta el deporte, porque me encantan los retos y la superación a sí mismo. Y yo animo a la gente que no hace actividad física que encuentre aquello que le motive, porque realmente es maravilloso, ¿no? Cuando estás, en mi caso, en el agua, nadando y luchando contra las olas, viendo el tiempo, viendo la maravilla de paisaje bajo el mar al lado de las islas, además es que es precioso.
Claro, es que además ahí solo con las gafas ya ves todo el fondo.
Exacto, exacto. Pues una de las mejores travesías que he hecho, la he podido hacer. Hemos podido acabar porque hacía muy mal tiempo, habían muchas olas.
1 hora y 3 cuartos, ¿no?
Más yo he estado 1 hora 40.
¿Y cuántas calorías se queman?
Mira,
muchísimas, ¿no?
Pues aproximadamente casi unas 2.000, posiblemente, porque pues bueno, es una travesía importante.
Bueno.
Pero bueno, lo más importante por encima del tiempo y tal es que he disfrutado muchísimo.
Eso está claro.
Además, nosotros vamos un grupo de nadadores que además es que nada más estuvimos, porque claro, llovía tanto que nos tiramos al suelo, nadando en el suelo, ¿no? Disfrutando muchísimo del momento, ¿no? Y al final era pues la capacidad de superación que hemos tenido, el miedo, porque claro, hacía muy mal tiempo y al final lo hemos superado, lo hicimos y genial.
Enhorabuena. Mira, me va perfecto para enlazar con el tema que vamos a hablar hoy. Este tipo de encuentros, de eventos se hacen para ayudar a la investigación de enfermedades. Vamos a hablar hoy de enfermedades, pero... de molestias, de cosas que pasan en el aparato digestivo que a veces no les damos importancia y deberíamos.
Desde luego. Las enfermedades intestinales, ¿vale?, se clasifican, hay de muchos tipos, ¿no? Hay enfermedades tan sutiles que no sabemos ni dónde encajarlas, ¿no? Como aquel que dice. Pero iremos hablando durante varios programas de varios tipos. Y ahora vamos a hablar, me gustaría hacer especial atención a estas enfermedades o estas molestias intestinales que incluso consultando al médico no encontramos encajarlas en ningún sitio. O sea, el perfil clásico de la persona es aquella persona que nota hinchazón, molestia, mala digestión, digestión pesada, no se encuentra bien, a veces tiene incluso diarrea, a veces estreñimiento. No encontramos a nivel analítico ni que sea especialmente una enfermedad concreta como la celiaquía, no hay una intolerancia concreta, le salen las pruebas correctas, todo es correcto. Pero esta persona tiene disconfort intestinal, molestias intestinales, ¿no? Entonces, por encima de las... Yo normalmente cuando tengo este perfil de paciente necesito al médico que me ayude y que trabajemos en conjunto porque tenemos que ir viendo varias pruebas analíticas y para descartar cualquier problema fisiológico, claro, ¿no? Pero el intestino es muy especial y muchas personas tendemos a que todas, incluso emociones, molestias y tal, se nos van al sistema digestivo.
Es verdad, esto se dice mucho. Tengo los nervios en el estómago.
Exacto, exacto. Entonces, hay personas que simplemente tienen el aparato digestivo pues más sensible o con más dificultad. Muy importante, ¿vale? Voy a hacer especial hincapié de ir al lavabo cada día, ¿vale? Como mínimo una vez al día. Las personas que tienen estreñimiento y es el problema principal, a veces es el problema principal. Yo le pregunto a la persona, ¿cuántas veces vas al lavabo? Y me dice, ah, pues voy 3 veces a la semana, o no voy cada día. Y eso supone un problema, ah, no, pero tengo hinchazón, ¿no?
Claro.
Evidentemente, ¿no? Pues entre más tiempo tengas tú todo el componente orgánico, todas las heces estén en el intestino, pues hay más residuo, las bacterias están trabajando allí, hay producción de gas, hay disconfort intestinal. Lo primero que tenemos que solucionar es el estreñimiento. El estreñimiento, uno de los factores, de los primeros factores de cáncer de colon, hay que evitarlo. Hay que ir al lavabo 1 o 2 veces al día, si son 2 o 3 veces al día, mejor.
Claro,
¿vale?
Es que hay veces que la gente dice, no, hombre, una, porque si son 2 es que tienes un problema.
No, si vas 2 veces al día es un muy buen...
Yo conocí a una persona que me decía, tantas veces como comes. teóricamente, si fuera todo perfecto, comida y vas, comida y vas.
A ver, tampoco, quizá no...
Correcto, hay una no hace falta forzarlo,
sí,
¿no?
Sí, quizá no hay una regla concreta con ello, Ricardo. Es buscar el confort, ¿no? Ir al lavabo de una manera correcta, una manera que vaya y que no me encuentre ninguna hinchazón, ninguna
decir,
molestia.
Que la gente que nos escuche, que va dos veces al día, que no piense que es una persona rara o que le pasa algo raro.
No, 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 para nada.
Que está dentro de la normalidad. Aquella que no nos han vendido, pero que sí que es normal.
Exacto. Pues entonces, si no vamos una o dos veces al día, pues tenemos que actuar. Entonces, quiero que cada persona piense en cinco factores, ¿vale? Relacionado con el estreñimiento. El primer factor es la fibra, la típica, la que ya conocemos. Si no comemos fibra, no hay suficiente bolo para hacer unas heces correspondientes, ¿no? ¿En dónde está la fibra? En la fruta, que tenemos que comer entre dos o tres piezas al día, y la verdura, que tenemos que comer dos raciones al día, en comida y en cena. Si alguien no come verdura en la cena, por ejemplo...
Verduras,
hortalizas, crudas o cocidas.
O sea, amanides, por ejemplo, sí, o verdura al vapor.
Exacto. Entonces, si no comemos verduras o hortalizas en la cena, ya nos falta una ración y es posible que falte fibra, ¿vale? Entonces, verduras, hortalizas y fruta al día. Si hay alguien que me dice, yo ya como verdura, ¿cuántas veces? Dos a la semana. Ya come poca ingesta de verdura y hay poca fibra, ¿no?
¿El pan integral?
Entonces, y luego le sumamos los integrales.
Ajá.
¿En qué forma? Pues en forma de arroz integral, pasta integral, legumbres súper importante, que tienen mucha fibra, y el pan, que ojalá que sea integral, ¿no? Entonces, importante la fibra. Primer factor, si ves que comes poca fibra, hay que aumentarla. La OMS dice que tenemos que comer como mínimo 25 gramos de fibra al día. Y esto supone comer tres piezas de fruta al día, dos veces de verduras o hortalizas al día y alimentos ricos en fibra. No se llega tan fácil a las necesidades. Ahora se está planteando subir a 50, porque se ha visto que hay bastante relación con el cáncer de colon.
Oye, pero si 25 está costando que llegue, doblarlo...
Bueno, pues ahí estamos. Es que, claro, ahora es muy difícil que la persona...
¿Cómo lo doblamos?
Con los alimentos integrales.
Ajá.
Claro, tú le preguntas, ¿cuántas veces comes legumbres a la semana?
No, quiero decir que ahora la gente dice, ah, pues si eran tres frutas al día, no, pues voy a comer ocho frutas al día. Tampoco.
No, hay diferentes maneras de aumentar la fibra. Una de ellas es poniendo siempre fibra en los hidratos de carbono. Claro, ahora es difícil que la persona coma arroz integral, siempre es blanco. La pasta que sea integral siempre es blanca. Entonces, si ya subimos esta cantidad y siempre comemos integral, ya subimos fácil el integral. Los frutos secos tienen una cantidad importante de fibra. Comer las frutas con la piel, lavarla bien y comemos la piel, ya aumentamos la fibra en la comida, ¿no? Fibra, primer punto a tener en cuenta para el estreñimiento. Si la persona dice, ah, no, yo esto lo hago bien, el siguiente punto es la hidratación. Si no hay hidratación, no se hidrata el bolo. Y tenemos un bolo seco, duro, que es difícil de expulsar. Entonces hay que beber agua. Uh-huh. Estamos hablando de 1,5 litros, 2 al día como mínimo. Si hacemos 3 litros, también está bien.
¿De agua bebida o lo cuentas todo?
Bueno, lo cuento todo cuando son infusiones,
la fruta.
La fruta ya está incluida, pero no, cuando hablamos de 1,5 litros referimos a agua,
vale.
Bebida, uh-huh. Agua. Entonces ya se suma todo el resto de componentes.
Si llegamos a 3, ¿no es demasiado?
No, para nada. El riñón descansará bastante. Uno de los indicadores importantes...
Es que la gente piensa lo contrario, como más bebes, más castigas al riñón.
No, para nada.
Al contrario, ¿no?
Al contrario. El riñón precisamente se esfuerza por todo lo que tiene. Un indicador importante, ¿de qué color es el pis? Tú haces pis, miras cómo, de qué color es el pis. ¿Qué es amarillo? Te falta hidratación. Debe de ser tendencia a ser transparente el pis, ¿eh? Es un amarillo claro o transparente, ¿no? Muy importante. De 1,5 litros a 3 al día. Es un factor importante para el estreñimiento. Segundo factor, que comes bastante fibra, que bebes bastante agua y te hidratas bien. El tercer factor, el movimiento intestinal. Necesitamos que la persona no sea sedentaria. Si estás el día sentado, ese intestino no se mueve, está quieto, parado. Entonces, hay gente que me dice, me pasa una cosa extraña, cuando salgo a correr voy al lavabo. Claro, porque se mueve el intestino. Para aumentar la motilidad intestinal, aumentar el movimiento del intestino. Si tenemos un intestino con poca fibra, con poca agua, que seco ese bolo y no me muevo, aquello no hay quien lo mueva de allí. Ahí, estreñimiento, ¿eh? Muy importante. Cuarto factor que hay que tener en cuenta, un concepto que llamamos en nutrición educación intestinal, ¿no? Yo le pregunto a alguna persona que tiene estreñimiento, le pregunto, ¿tú vas al lavabo? ¿Tienes tiempo de ir al lavabo?
¿A qué hora?
Y me dice, no, yo voy cuando tengo ganas. Ya, bueno, pero a veces, ¿no? Tenemos un reflejo en la parte final del intestino, en el recto, que se inhibe si no vamos. Es hacer la prueba, ¿no? Tengo ganas de ir al lavabo y ahora no puedo porque estoy trabajando. Me aguanto. El bolo que está en la parte final sube un poco y ese reflejo desaparece. Entonces, si desaparece, pues sube el bolo, aparece el estreñimiento, ahora ya no tengo ganas, cuando puedo ir ya no voy, no hay que dedicarle tiempo, cada día.
Es buscar la hora que puedas dedicarle cada día. Esto me lo enseñaron de muy pequeño. Y del intestino se le educa, pero ahora muy pequeño. Y digo, ¿cómo se le educa? Cada día a la misma hora. Y en 2 semanas verás que ya ni lo piensas. Y efectivamente.
Entonces tú vas, te sientas en el lavabo sin hacer fuerza, la típica revista que leemos en el lavabo, pues...
Bueno, eso al principio, después es nada, ¿eh?
Ahora todo el mundo se va con el móvil, etcétera.
Es un error también, ¿eh?
¿Vale? Entonces, pues bueno, tener un tiempo para hacerlo. Y el último factor, y ya acabamos con el quinto, la grasa. La grasa es importante para lubricar el intestino. Si no tomamos aceite de oliva, en este caso, que es la recomendación, no se lubrica ese intestino. No hace falta que tomemos un exceso, pero tampoco que seamos totalmente restrictivos con el aceite. Poner la recomendación diaria adecuada, una cucharada de aceite con la comida, con la cena, ya comes aceite. Hay gente que recurre a la restricción total de aceite. Esto no es bueno para el estreñimiento. Importante, 1 o 2 veces al día ir al lavabo y revisando estos 5 factores que afectan al estreñimiento.
Muy bien. Doncs hem parlat de coses molt interessants del nostre dia a dia i que, escolta, si necessiteu alguna aclaració més, a Disanta Nutrició, el Cristian Didier, alcalde Porqueres número 74, 74, mira, encara tinc memòria, allí els trobareu, i si no, a les xarxes socials, busqueu el Cristian Didier o a Disanta Nutrició. I escolta, que això ho vaig escoltar a la ràdio l'altre dia i jo d'aquests 5 factors, jo crec que n'hi ha 2 que no acabo de tenir clar. Ho podem fer? Bienvenidos serán.
Exacto.
Cristian Didier, un abrazo.
Gracias, Ricard.
Doncs sap que anem ja directes cap a la 1, sempre ben acompanyats amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
A veure, cap on anem avui?
Cap a l'Urgell.
A l'Urgell.
Fa dies que no anàvem a l'Urgell, anem a Ossó de Sió. El poble d'Ossó de Sió es troba a 391 metres d'altitud, a l'esquerra de la carretera que ens mena des de Gramunt a Cervera, a uns 500 metres de la mateixa i en una elevació de terreny. La plaça de la població està molt ben arranjada, té unes dimensions considerables on sobresurt la presència d'una bonica creu de terme. Cal dir que la població, demogràficament parlant, ha minvat, i en l'actualitat, i segons ens informa el propi batlle, han desaparegut molts oficis i serveis que la població tenia en altres temps. Totes les poblacions, que si baster, que si fuster, que si ferrer, hi havia molts oficis que avui han desaparegut. L'església de la població és d'origen romànic, tardà, és d'una sola nau, capçada llevant per un absis semicircular, i s'hi va fer reformes posteriors, i no ostenta el patronatge la Mare de Déu del Remei. Tot i que el terme d'Ossó va ser conquerit vers el 1070 pel comte Ermengol IV d'Urgell, fins a l'any 1391 no és documentada l'església del lloc. Cal dir que el campanar és d'espadanya i ha estat restaurat. La porta no té gran cosa a destacar, però tot i això, tota la façana guarda una línia senzilla bonica. Ens conten que va haver-hi la intenció de fer un nou campanar pels vols dels anys 60 del segle XIX i fins i tot es va començar a construir. Però, per sort, les obres no van seguir endavant, la qual cosa hagués representat una trista realitat per l'actual figura i la imatge romànica del temple, ja que el projecte del campanar era d'estil neogòtic gaudinià. Una població propera, l'Urgell i Ossó de Sió. I per acabar la dita, doncs continua fent menció a l'agricultura. Les vinyes toves pel novembre les podes. Ara que hi ha tanta eufòria ja en el vi, doncs sapiguem que aquest és el temps de podar les vinyes.
Molt bé. Gràcies, Joan.
Adéu.
No Nosaltres ja anem directes cap a la una. Buscarem la darrera hora informativa, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. I després, ja saps que estem a dijous, eh? Tenim les escapades de COPE. Hores d'ara, 13 graus a la ciutat de Lleida. Recorda, dijous 9 de novembre del 2007, a partir de la 1 i 5 minuts, les escapades de COPE amb David Velasco, amb moltes propostes de cara al teu temps de Lleida, de lleure. I, a més, avui, especial, doncs, informacions de les activitats ja relacionades amb la neu i, sobretot, amb les precipitacions de neu. Tot això aquí, a COPE Lleida.